Què tal? És divendres 27 de febrer. Molt bon dia a tots. Són les 12 i 30 minuts d'este migdia. Són les 12 i mitja del segon programa de Vila-real Connecta en esta nova etapa que s'estava ara fa 24 hores. I no hem esperat massa per a, com els diem ahir, deixar les portes de l'estudi habitual al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural per a fer ràdio des de les vostres cases, des d'aquells llocs que vos identifiquen, des del vostre costat. Avui no fem ràdio des d'un estudi, fem ràdio des del cor que batega baix la terra del nostre poble, des de Porcelanosa, en la mostra número 32 de ceràmica i per primera volta així, en un escenari que no només és una exposició, que és història, és identitat i és futur. Futur gràcies a un passat des de 1973 i a un nom propi, el de José Soriano Ramos, que ja ideava en el 56 el que podria passar ara fa 53 anys. Una empresa que va néixer a Vila-real quan la ceràmica no era només indústria, era herència, era fan convertida en oportunitats, treball i progrés. Una empresa que va entendre que la tradició no estava renyida amb la innovació i que des d'esta terra ha sabut projectar-se al món. Des del poble, Vila-real. Perquè la ceràmica al nostre poble no és ni ha estat mai un producte, és cultura, economia, paisatge i família. Són generacions que han après que l'esforç i la precisió, també des d'ells naix la bellesa. I el que han aconseguit va molt més enllà de les xifres o d'esta mostra número 32 en la que avui ens trobem del present. Han aconseguit que el nom de Vila-real viatge lluny sense perdre i ses arrels del 1973 de José Soriano Ramos. Han convertit un material humil en disseny, arquitectura, tendència i prestigi global. Avui, Ràdio Vila-real, Vila-real Connecta, s'instal·la ací per a contar històries, on naixen les històries, on naixen el present i el futur, per recordar que quan un poble creu en allò que sap fer, pot arribar on vulga. Quan creem que amb passió i treball les coses es poden aconseguir, es fan realitat. Benvinguts i benvingudes a un programa especial. Benvinguts a la ceràmica feta veu. Comencem! I en la 92.2 de la freqüència modulada ja estem un dia més. Javi Mata, bon dia.
Buenas.
Bueno, no em trenca massa coses, que el segon dia encara estem així i seguim
bueno,
vius.
Jo espero que dure algo més que dos dies, però bueno, sí, sí, estem bé, estem bé i estem així. Estava pensant, no sé si ho sabies, claro. Jo saps que a mi, bueno, jo te diria, nosaltres hem de contar un poc cada dia el que passa i el que és. Avui és 27 de febrer. Avui és un dia important per a Vila-real. Mira, ara parlem una de les empreses que jo crec que ha aconseguit algo que quan jo vaig... Perquè aquesta empresa, quan va començar a construir-se, va néixer, jo tenia un any, un anyet. Jo recordo passar per la carretera quan estava la primera fàbrica o la primera nau i com ha anat creixent i creixent, i cada volta que vinc de viatge de València per la nit, cada volta és més llarg el trànsit que fica a Porcelanosa. Claro, estos cada vegada van arrimant-se més a València. Claro, esta és una empresa que va ser pionera en una cosa que jo crec que és el més difícil, que és fer entendre la gent que, a més de vendre un producte, venien un producte de qualitat màxima. Claro, avui és 27 de febrer, avui fa 20 anys que en el pleno de l'Ajuntament de Vila-real se va decidir que Vila-real deixaria de ser Vila-real de los Infantes, Vila-real, perquè ha sigut un poble que ha canviat de nom moltes voltes i que des d'aquest moment tenia que nomenar-se Vila-real tan sols. Ara Gràcia ens explicarà la importància de tindre una marca reconeixible i que tot el món on la vesga sàpiga qui eres, d'on vens i el que has fet. Pues, avui fa 20 anys que Vila-real va passar a ser Vila-real en Manolo Vilanova en el pleno. I és un dia... Bueno, 27 de febrer el que han passat coses curioses, no? Jo sempre una de les coses que més gràcia me fa de tot això és el santoral realment, no? Avui és Sant Gabriel de la Dolorosa i a partir d'ahí a mi m'apassiona perquè avui és Sant Baldomero, Basilio, Hipòlito, Norina, Julián d'Alejandria i Lucas. Si algú d'estos mos sent i mos escolta, que mos cride, perquè jo Hipòlito coneixia-ho.
I crec que l'Euterio també me pare vull veure. Jo sí que conec un l'Euterio, el pare de la meva amiga Raquel. Sí, sí, conec algun l'Euterio. Bueno.
Mira, avui, tal dia com avui, Espanya va tindre el primer tren, ¿vale? El primer tren que va passar per totes per les vies ara que estan tan de moda va ser un 27 de febrer. I tan dia com avui, per exemple, se va ficar en marxa el Bayern de Múnich. que tirem algo pel futbol. O sigui, que avui és un 27 de febrer, que és un dia que en Vila-real és un dia històric. I com sempre t'agrada que parlem de música, avui en Espanya, avui, en l'any, crec que són fa 50 anys, la 50 no, no tant, mira, este dia, el 27 de febrer de 1980, que jo tenia 8 anys, i crec que ninguna de les que esteu així havia nascut.
No crec.
Vale,
crec.
Pues, avui,
a veure, què sonava?
Sonava el Como yo te amo de Rocío Jurado. Era el número 1 en este país. Esa cançó que tots coneixeu d'orquestra i de festival i de tardeo, el Como yo te amo, pues i se sonava. I avui va ser la primera volta que se va escoltar en el món una cançó que jo crec que sí tot el món coneix.
I se l'escolta, la no, ara? I se la podem sentir?
Home, jo crec que esa sí que la sabeu, que sí. Era en The Queens, la I Want to Be Free, famosa. No sé si la coneixeu.
Pues, si la tenim, de Queen.
Tal dia com avui vaig ir al món esta cançó. La bona de Rocío Jurado i va sonar també el I Want to Be Free dels Queen, que ara escoltarem. Pot això, un 27 de febrer, que avui nosaltres estem així en esta empresa, que bueno, pues mira, perquè ho sapigueu, és 80, Porcelanosa tenia 7 anys, no? Ese dia que sonava el I Want to Be Free, que jo crec que el que parlem és referent en el món esta empresa, bueno, esa cançó, jo crec que no hi ha ningú en el món que no conega la cançó de Queen.
Anem a escoltar-la.
En quant a tot l'altre, avui a Vila-real o ahir va tindre lloc el plenari local en el que hem demanat als polítics que ens conten què és el que ha passat en este poble, que és, bueno, perquè al final jo sempre pregunto a la gent si saben que n'hi ha plenari o no n'hi ha plenari, Mònica, si això arriba o no a la poble, a la gent de Vila-real.
Va haver ahir plenari en l'Ajuntament de Vila-real i per això abans de començar amb l'actualitat que ve marcada així en aquest edifici de Porcelanosa, la mostra número 32, anem a repassar com va quedar ahir aquest plenari, un balanç del que els polítics en veu a aquest plenari de forma ordinària, celebrat a les 11 del matí, acabava vora al migdia. Esta és la veu de Maria Fajardo, la portaveu de l'equip de govern, fent balanç d'aquest plenari ordinari del mes de febrer celebrat en el dia d'ahir.
Al ple s'han aprovat acords importants que miren de cara a tres prioritats. Defensar la nostra indústria ceràmica, reforçar les polítiques d'igualtat i millorar els serveis públics essencials. En primer lloc, i amb un ampli consens municipal, hem donat suport a un text que insta el govern de l'Estat a posar en marxa en el termini d'un mes un pla d'emergència per a impulsar la cogeneració i protegir el sector ceràmic industrial. Es parla de mesures concretes, ajustar la fórmula de retribució perquè es cobrisquen costos, convocar subhastes fins a 1.200 megawatts en 2026 i prorrogar temporalment la retribució a instal·lacions que ja han esgotat la vida útil. I també un impuls real a la transició energètica, substituir el gas per alternatives com el biometà, biomassa o hidrogen i defensar a Europa una política comercial amb reciprocitat i salvaguardes. En segon lloc, s'ha aprovat el document de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pel 8 de març, pel Dia Mundial de la Dona, per continuar avançant en igualtat real, reduir la bretxa laboral, impulsar plans locals d'igualtat, reforçar la prevenció i atenció davant les violències masclistes i garantir que la perspectiva d'igualtat d'alguna manera estigui present a totes les àrees municipals i sigui transversal. I finalment, hem tirat endavant la substitució de comptadors en diverses captacions d'aigua, amb una inversió pròxima als 40.000 euros, per adaptar-nos a les exigències legals de control i mesurament de l'aigua. I també, per unanimitat, s'han aprovat les recomanacions sobre el servei de préstec de bicicletes Vilabici, que va concloure la comissió d'investigació encetada ja la setmana passada i ara el que han passat pel ple són les recomanacions. En definitiva, podríem dir que el ple ha estat per a acords útils de ciutat i pensats per a cuidar l'economia, els drets i el dia a dia de la gent.
Veu del portaveu del Partit Popular en este plenari, parla, escoltem, Adrián Casabó.
Al ple celebrat ahir a l'Ajuntament de Vila-real, des del Partit Popular vam abordar tres temes que considerem claus: sector ceràmic, dependència i autònoms i empreses. Per al sector ceràmic demanem aquest pla d'emergència per a la cogeneració i exigim al govern d'Espanya que deixi d'asfixiar amb les seues polítiques a una indústria que és motor econòmic de la nostra ciutat i la nostra província. Pel que fa a la dependència, necessitem que el govern de Sánchez complisca amb la llei i aporti aquest 50% de finançament per al sistema de dependència. Cada euro menys que arriba a la Comunitat Valenciana per a dependència suposa menys drets i menys oportunitats per a majors, persones amb discapacitat i famílies cuidadores. I, per últim, exigim al govern de Benlloc que complisca amb el pagament a proveïdors. No és de rebut que el 2025 se tancaran més de 8 milions d'euros en factures pendents a empreses i autònoms. Eixa política fiscal del govern municipal està asfixiant a moltes xicotetes empreses i necessitem que se posen al dia amb els pagaments per a aliviar la situació de tots aquells que cada dia, amb esforç i dedicació, alceu la persiana del vostre negoci per a prestar els millors serveis.
Escoltem ara Dora Saura, no adscrita, també present en aquest plenari ordinari del mes de febrer.
Sobre el ple d'avui m'ha semblat interessant que s'hagin ja expressat les conclusions o bases sobre el tan esperat préstec de servei de bicicletes que ha costat molts, molts anys, com tot en aquest ajuntament, perquè és un poc paralitzant de vegades per la solvència econòmica i paralitzat de vegades per els farragosos tràmits administratius, però per fi això pues, sentarà unes bases i ja se podrà posar definitivament en marxa en un futur pròxim. Sobre les mocions, hi ha hagut diverses mocions interessants. Una era la millora de la ruta botànica, però bueno, les hi he votat a favor, perquè millora no significa destruir el paratge natural, com han dit alguns, o tampoc una millora integral de tot el paratge, incloent l'ermita. Simplement és una millora per a poder fer accessible fer viable que totes aquelles persones que tinguin mobilitat reduïda puguin accedir, si no a tota ella, a un tram. I vull recordar dues coses. Ja n'hi ha mobiliari urbà instal·lat, que potser s'hauria de retirar, si és que tan bé volen conservar-lo. I també n'hi ha que actualitzar-ho, perquè n'hi ha en un costat, que és la de la Santa Quitèria, encara diu que se poden circular gossos i bicicletes, i en l'altra, en la del riu, la que desemboca en el molí, diu que no poden circular gossos i bicicletes. És un poc contradictori. De tota manera, per salut...
Escoltem ara l'últim portaveu del grup no adscrit, Manu Robert, en el seu balanç d'este plenari del mes de febrer.
Primer que res, agrair-vos la continuació de Ràdio Vila-real. Vos desitge la millor de les sorts i que, bueno, que el treball i que la gent del poble pues, mos acompanya a tots i mos deixe expressar les nostres opinions. Bé, com a regidor no adscrit, tinc que denunciar una vegada més la poca vergonya que en la que s'ha convertit el pleno de Vila-real. S'ha convertit, això és un mercadillo, així se farten de xillar-se i de faltar-se uns altres. N'hi ha pues, grup polític que se dedica pues, a presentar mocions anticonstitucionals, totalment fora de la Constitució i la democràcia. N'hi ha uns altres grups que se dediquen pues, a parlar del sexo de Los Ángeles i de coses de fora d'Espanya que a nosaltres ni mos van ni mos venen. I la majoria d'ocasions les mocions, és a dir, les propostes que fem diguem, per ajudar al poble, com la que vaig presentar jo, de que s'arreglarà la ruta botànica perquè poguérem, diguem, accedir tota classe de persones i que no tinguérem tal, doncs pues, va ser un desastre. I bueno, el resto de mocions ha sigut instar, instar i instar. Se insta a València, se insta a Madrid, se insta, i pareix ser que l'instar, a mi l'únic que me dona és, i suposo que els veïns també, pues, la conclusió de que no se treballa, de que se cobra directament per lo que és el número, que correspon i el silló que queda, i que cada un pues, se fica en la faena dels demés sense tindre en compte que Vila-real estem ja molt necessitats de moltes coses i a Vila-real en els plenos és lo que, de lo que menys se parla. Jo, com a nou adscrit, tinc que dir una vegada més que la part de les mocions és una part que ha derivat i és inútil completament perquè tot va al calaixó, llevant de lo que són les mocions diguem nacionals o les mocions d'enfermetats o de la paz en el mundo, i això sí que eixen, però les mocions interessants pel nostre poble van totes al calaixó, totes. Entonces, així estem fent un paripé continuo i un teatrillo, i des de luego el que me pareix molt, molt grave és la falta de respecte d'alguns regidors cara al senyor alcalde. És una falta de respecte contínua. Jo no sé exactament per quina raó la tolera, però una cosa és la llibertat d'expressió i l'altra cosa és la educació. La educació en els plenos del nostre poble pràcticament s'ha perdut. I me dóna vergonya dir-ho com a regidor no adscrit i per aquesta raó, denuncia una vegada més que els plenos del nostre poble arribarà a un punt en què no els veurà ningú. I això és la realitat de la situació dels plenos del nostre poble, en les coses que se demanen. Jo el que demano sempre és que lluitem tots pel poble i que arrastrem aquest carro de pedres, que tot el món estan ficant-la pel mig, palos i pedres perquè aquest carro no vagi, i que es pentegem tots d'una vegada per totes, perquè Vila-real s'ho mereix i els nostres veïns també. I els nostres veïns ja estan farts de tant d'insult, de tanta mala educació i de tanta mal de falta de respecte d'uns cap als altres. Moltes gràcies.
I per últim, escoltem la portaveu del grup Vox, Irene Herrera.
Bon dia. Bé, com sabeu, ahir vam tindre plenari i la veritat és que un plenari un poc estrany. Se va aprovar una moció de Vox que demanàvem una campanya d'educació cívica en els col·legis i en els instituts i va eixir a aprovar, però també vam demanar que en els casos d'accés a les dependències municipals que aquest accés fora en la cara descoberta. I quina va ser la nostra sorpresa? Que després d'estar negociant i parlant i retirar punts que podien donar peu a problemes legals, la van presentar, estan d'acord tots els partits, o jo pensava que tots els partits, però bueno, mos trobem en la sorpresa de que Compromís i el PSOE voten en contra, és a dir, que estan d'acord de que la gent puga entrar a l'Ajuntament a tramitar documentació legal i oficial en la cara tapada. I no va ser això prou. És que després mos presenten la moció del 8M i la abanderen els mateixos partits que en la nostra moció mos tiren en cara que tenim que donar llibertat i que poden entrar en la cara tapada. És a dir, estem dient que pot entrar a l'Ajuntament la persona que vulga, que sense saber qui és, en el rostre tapat o en la cara tapada. Això és el que estan defendent a la dona? Això és la defensa que Compromís i PSOE estan donant a les dones en Vila-real? Bueno, pues la veritat és que jo deixo la pregunta a l'aire i que cada un decidisca, cada partit, què és el que opina i què és el que pensa. Jo tinc clar, i Vox tenim clar, que la dona va per davant, que a la dona no n'hi ha que tapar-li la cara, que la dona té que anar en la cara ben alta per Vila-real i per tota Espanya. I ningú li pot imposar el que porte la cara a tapar conforme ells de la porta de sa casa. I això és el resum que jo faria. Bueno, després podríem parlar de la moció que va presentar el Partit Popular, que va presentar el PSOE, que vol Torremosa, que n'hi ha que fer ja l'obra de Torremosa. Senyores, vostès han estat governant 10 anys i en 10 anys no han fet res. Se va fer un teatre dins del pleno entre el PSOE i el PP en ese punt. Perquè ni uns són tan buenos ni los otros són tan malos. 10 anys i en 10 anys el PSOE no ha fet res. I ara el PP, que porta 3 anys, tampoc ha fet res. Per tant, no sé, jo crec que va ser un poc de teatre i fer el ridícul davant del ciutadà de Vila-real. Perquè el ciutadà de Vila-real, al final, Ja li importa quatre pepinos qui és el responsable. Vol solucions, no vol fotos que ha vengut un conseller, que ha vengut l'altre, que anem a fer i que anem a deixar de fer. Volem resultats. I això seria el resum que té Vox del plenari d'ahir. Moltes gràcies.
Bueno, pues estos son els resúmens del plenari d'ahir en l'Ajuntament de Villarreal, Javi Mata. Ens hem anat inclús de temps, perquè és veritat que ens costa sintetitzar a voltes en la part política,
és que el que demanem. Que li digues a un polític
un minut i mig,
bueno, com a tu i a mi,
però anem a intentar ajustar-nos als temps tots.
Un minut i mig o res. Bueno, pues ja tenim tota la qüestió. Recordeu que avui fa 20 anys que Villarreal va passar a denominar-se Villarreal en guió, i la R minúscula, que això és algo que quan era xicotico la campanya era Villarreal, guionet i R minúscula. Així que si et pareix fem una pausa i ens centrem a on estem, que jo crec que és un dels llocs més importants d'este poble. Així teníem tres coses, tres pilars. Un pilar clar era la terra, la taronja. Quan se va gelar va aparèixer un pilar fonamental que és la ceràmica, i el tercer pilar jo diria que és el futbol. O sigui que els tres pilars estan ahí i són importants. O sigui que fem una pausa i anem a ello.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
No és casualitat que escoltem La Traviata, que escoltem òpera italiana, perquè encara que començàvem el programa parlant-los de ceràmica, d'on estem, per supost, de la nostra terra, Villarreal, estem a Porcelanosa, estem en la mostra número 32 de ceràmica internacional i estem en un dels salons d'un, com diem, magnífic edifici que significa la entrada o que rep als ciutadans que arriben des de València. És la primera presa de contacte en la nostra ciutat, en Villarreal. I Javi, no triem esta música per casualitat, triem esta música perquè aquest espai Porcelanosa es reconvertís en més que un showroom. Jo no sé per a tu, quan recordes vaig a una mostra de ceràmica, si t'imagines el que avui hem trobat quan hem entrat per aquesta porta.
Jo vaig anar una volta perquè com me vaig casar fa molts anys, la meva dona se va ocorrir portar-me ahir a València a la mostra de ceràmica que feien tot el món, que era una locura. Vaig acabar tan marejat que vaig dir no torna més. Després vaig tornar alguna volta, perquè claro, allò era una fira de locura. Claro, jo crec que Porcelanosa va ser els primers que van dir anem a traslladar, a portar a la gent a ma casa. Claro, allò més o menys una fira és que la gent va visitar i tu li expliques el que tens. Quan tu portes a la gent a ta casa, a part d'explicar el que tens, claro, tu quan convides un tio a ta casa, el que intentes és donar-li el millor que tens, no? Perquè una cosa és que estigues fora, però en ta casa, claro, el risc de dir, no vull que vingueu a València, vingueu a ma casa, a veure-mos, és el més difícil. Així que, això és una de les coses que jo sempre m'ha admirat això. Són 32 anys que aquesta empresa ha decidit que la gent vinga a veure'ls a sa casa, a casa pròpia, és a dir, 32 anys que van decidir no que porte lo meu a ensenyar a un altre lloc, sinó que vull que la gent vinga a ma casa a veure el que jo faig in situ. Lo curiós és que crec que ha acabat fent-ho tot el món, que és una de les coses que jo no sé si estaran orgullosos o no, no? Perquè quan ho van començar a fer la gent va dir estos estan locos, portar la gent no vindran a un poble com Villarreal, i ara Avui m'han dit que així un dia normal mengen 1.000 persones. 1.000 persones, eh?
Bueno, pues si te pareix, anem a presentar-los als nostres oients, a qui ens acompanya en esta taula. Gràcies, Segarra és la International Branded Content del grup Porcelanosa, però si ho expliquem per als oients que estan a casa, els podríem dir que és la directora d'aquesta exportació en la marca, no? I events, no sé. Gràcies, Segarra. Buenos días. Cuéntanos tú mejor cómo lo podríamos traducir a aquellos oyentes que entiendan al final tu trabajo en cuanto a la marca a nivel internacional. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Pues mira, desde mi departamento lo que hacemos es experiencia de marca.
Experiencia.
Experiencia de marca. Y como, bueno, a nivel internacional trabajamos porque tenemos una gran suerte que en España nos conocen, pues tenemos una notoriedad muy alta, nos conoce todo el mundo. Fuera de España, en muchos sitios sí, en otros pues vamos entrando a mercados nuevos y tenemos que ir trabajando cómo queremos que nos conozcan, en qué queremos que nos conozcan y por qué queremos que nos conozcan. Antes Javi y yo estábamos diciendo, el sumum del sumum es intentar hacer marca con una empresa de cerámica, porque tú en un azulejo no vas a ver nunca la marca. Tú en una camiseta o una gorra en un móvil ves el logotipo, ¿no? Un iPhone ves la manzanita de Apple.
Sí, sí.
En un bolso de Loewe que decíamos se ve el logo de Loewe.
No, cada vez lo pone más grande para que lo veas más,
grande,
más veces.
Sí. Pero en un azulejo no ves el Porcelanosa. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues mira, yo creo que los fundadores de Porcelanosa tuvieron ahí una idea especial, que fue no ser una marca de cerámica o un productor de cerámica simple, sino ser una marca con fuerza, que poco a poco pues ha ido adquiriendo muchas voces o ha ido siendo como portavoz de muchos territorios que estábamos antes diciendo, pues podemos ya, tenemos autoridad para hablar de diseño, de arquitectura, y cómo podemos ser marca. Pues haciendo mucha experiencia y haciendo que la gente viva la marca y no solo la vea.
Claro, es que entrar aquí es una experiencia, pero desde el primer momento. Javi va a venir ahí, yo es el primer día que había vengut, estem en el quin dia d'esta mostra. És una experiència fins al punt que trobem espais, restaurants... Gràcia, ¿en qué se ha convertido este espacio, esta muestra? ¿Por qué hemos puesto la música italiana, la Traviata? ¿Por qué?
Porque mirad, vosotros no nos veis, pero nosotros ahora mismo estamos como si fuese en una plaza italiana, y es que cada una de nuestras exposiciones, de cada una de nuestras marcas, está diseñada para que vivamos una experiencia completamente distinta. El showroom de aquí de Porcelanosa está inspirado en Italia. Es una villa italiana, tenemos una parte de apartamento italiano, una plaza y toda una zona de exterior con una librería, una biblioteca, una tienda de pasta, una floristería. Todo llevándonos a Italia. De hecho, lo que preside es una Vespa amarilla, amarillo camión Porcelanosa, con un logo de Porcelanosa, una Vespa que, pues, que te hace vivir, rodar, moverte. Entonces, en cada uno de estos espacios, lo que hemos hecho, venimos haciendo desde hace un par de años o tres, es desarrollar restaurantes inspirados en cada uno de estos espacios o restaurantes que nos intenten contar algo, que nos intenten contar pues una de las innovaciones o algo que tenga mucha relación o mucho vínculo con lo que queremos contar.
Claro, vosotros lo que intentáis es que la gente venga aquí y primero conozca, claro, el producto. Y lo que hacéis es integráis el producto en el showroom, claro. O sea, decís, vale, hay gente que viene y esto es Italia. Pero ahora te me explicabas, por ejemplo, tenéis otro showroom que es Hanna. Sobre lo que vendéis, acopláis el ambiente, claro, por ejemplo, Italia, pues supongo que la cerámica,
producto, ¿no?
Claro, el producto,
claro,
tiene que ser un producto.
A ver, el restaurante, por ejemplo.
Es verdad que nuestros productos de porcelano, los productos de Porcelanosa, de la marca Porcelanosa, que es la marca de cerámica, la marca paraguas, pero además la marca de cerámica, son bastante neutros. Entonces, es verdad que aquí, pues los diseñadores han decidido qué experiencia queremos vivir. Yo dije, pues venga, esta vez vamos a hacer, pues hacemos un evento que es Opera en Pizza, tenemos un restaurante italiano, pues vamos a transformarlo en Italia, pero nos pasa distinto en otros sitios. Pues por ejemplo, de los 8 showrooms con sus 8 restaurantes.
O sea, tenéis 8 restaurantes funcionando todos los días aquí, 15 días.
Que 10 días funcionando los 8 restaurantes. Y en total, pues el día que más gente hemos tenido han sido 1.500 personas, que es una barbaridad de
claro.
gente.
Y yo pregunto, el público que viene, porque ahora nos estarán escuchando, lo habéis explicado con tanta ilustración posible que casi se lo imaginan en sus casas, y alguien dirá, jolín, yo me gustaría...
Que nos lo imaginen, que vengan a verlo.
Eso es, ¿quién puede venir? Porque a veces nos imaginamos un espacio cerrado, privado para empresas, grupos organizados. ¿Esta muestra hasta qué nivel de apertura tiene para que esa gente que a lo mejor quiere de verdad vivir esa experiencia, Gracia, puede o no venir? No sé, te pregunto.
No, las exposiciones son totalmente abiertas y puede venir quien quiera a visitarlas. Sí que es verdad que las experiencias concretas, pues lo que decíamos antes de Opera and Pizza, los Afterworks o los restaurantes, uh-huh, que ahora hablaremos más, pues esto sí que tiene que ser con una visita guiada, que normalmente están dirigidas y destinadas a interioristas, arquitectos, proyectistas, reformadores, diseñadores, y aquí un sinfín, hoteleros, restauradores,
claro,
vosotros, y no acabaríamos nunca.
Vale, vosotros digamos que tenéis todas las empresas abiertas hoy, con un showroom en cada empresa, con un restaurante en cada empresa y con una idea de enseñar en cada empresa una novedad.
Una, mil, dos mil o claro, tres, o sea, pero una experiencia distinta.
Distinta, claro. O sea, vosotros pasáis todo el año preparando esto.
Casi, casi.
Y todo el año investigando y buscando novedades en todos los productos, claro, para venderlos aquí y
claro,
darlos
sí,
a conocer.
Claro, sí, lo fundamentalísimo, buscar tendencias, entender, no tendencias solo en producto, que son maravillosas, y encima nuestro equipo de desarrollo de producto es maravilloso y desarrollan tecnologías nuevas, cada vez todo mejor, pero es verdad que en la parte nuestra, que es la de comunicación, hay que estar muy al día en claro, cómo comunicar las cosas. Por ejemplo, os decía antes, ahí me habéis dicho, ¿está inspirada la cerámica en el ambiente o al revés? Pues mirad, por ejemplo, este año en la Anticolonial, que es nuestra empresa de cerámica pequeña, que hemos dicho, nosotros tenemos cerámica de todo tipo, ¿no? XXS, XS, MSL, XL, XXL, de todo tamaño.
Y gran formato, que hablaremos
claro,
también después.
XXXL. Vale.
Claro.
Entonces, en la Anticolonial, que es donde desarrollamos las piezas pequeñas, este año nuestro equipo de diseño ha desarrollado una cerámica hexagonal súper bonita que está inspirada en una técnica japonesa de prensado de flor que se llama obishana. Es cuando antes poníamos dentro de un libro una flor que el novio nos había regalado, sí, sí, para guardar.
Yo lo sigo haciendo, no del novio era flor, pero lo sigo haciendo eso, y guardar una flor para que
pues
se seque dentro de un libro.
Pues esta técnica realmente se llama obishana. Cuando se profesionaliza es una técnica milenaria japonesa.
A ver, repite el nombre.
Obishana.
Obishana.
Lo voy a decir fatal porque yo japonés no sé.
Inglés esa y técnica. Francés, sí, pero... creo que nos imaginamos
vale,
toda la imagen.
Entonces, obishana es este cuidado de dejar, básicamente, como los japoneses piensan todo en teorías, su teoría es dejar la naturaleza inmóvil. O sea, coger la naturaleza y dejarla en su momento álgido. Coger una flor y cuando está bonita, dejarla. Entonces esto, prensarla y dejarla como inmóvil, lo que hemos dicho. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido trasladar esto al material cerámico. Y entonces ahí pues ya empezamos a darle vueltas y dijimos, el restaurante del Anticolonial, de los 5, 6, 7, 8 desarrollos que hemos hecho cerámicos, este tiene una historia que contar. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, yo en mi caso, porque llevamos trabajando 4, 5, 6 años juntas y nos entendemos solo de mirarnos, llamé a Catherine Corella y dije, chicas, tenemos que hacer un restaurante que se coman flores. Lo fácil era irnos a un restaurante japonés, porque la técnica es japonesa, vamos a hacer un restaurante japonés. Pero no, dijimos...
Nos fuimos a Ribesalves, ¿no?
Nos fuimos a Ribesalves.
Vale, para ubicar Catherine Corella.
Y claro, y les dije, aquí lo que tenemos que hacer es un restaurante de flores. Era súper difícil, porque ya sabéis que las flores no todas se comen. Y entonces le empezaron ellas a dar vueltas.
Ellas son Paula Corella y Sara Corella, que bueno, pues ahora mismo son la cara visible de un trabajo que hay, vamos a explicarlo bien, en una historia que nace en un obrador de Ribesalves, de toda la vida, para los que evolucionan el negocio, ellas han evolucionado el concepto de Corella hasta ese catering que hoy, como nos dice o como nos cuenta Gracia, ha hecho flores para comer en la Anticolonial. Paula, Sara, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Contadnos un poco cómo nace esa idea o qué os plantea Gracia o cómo hacéis realidad, mejor dicho, lo que Gracia os plantea en ese momento, cómo o qué flores nos encontramos, cómo esa idea se hace real.
Bueno, pues al final trabajamos conjuntamente con Gracia y con el equipo de marketing para, pues al final, para generar como también una experiencia. El producto a destacar, como bien había, como ha comentado Gracia, el principal eran las flores, y queríamos que estuvieran presentes ya no solo como un elemento decorativo, sino que fuera una parte de la experiencia gastronómica, aportando pues sabor, aroma y una identidad visual muy reconocible. Desde el inicio tuvimos claro cómo sería la propuesta, y sobre todo que debía ser inclusiva y actual, porque al final, como viene gente al final, de todo el mundo, con diferentes características, bueno, pues queríamos que al final los platos fueran diseñados para personas vegetarianas y celíacas, pues que todos ellos pudieran, no hubiera tampoco contaminación dentro del obrador, y al final, bueno, pensar en ello sobre todo y sin renunciar al sabor ni a la creatividad de los platos. Y bueno,
bueno, yo final... me voy a preguntar, bueno, que yo esto, ahora, vosotros, porcelanosa os crida, os digo, tiene que ser un restaurante de flores, ¿no?
Sí, que se bueno, que flores. Vegano y para
vegano,
celíacos.
Vegano, celíaco y que se menchen flores.
Exacto.
Claro, o sea...
Al final nos molden un poquito.
Sí, claro, pero vosotros nos agraen.
Vosotros, por ejemplo, no feu catering a luz. Vosotros feu un catering adaptable a lo que el cliente vos demanda. Por ejemplo, yo te demano un restaurante, tú me montes un restaurante en un jardín.
Sí.
I tu ara vos demanen que sigui un restaurant, perquè realment feu un restaurant, doneu de menjar com un restaurant, no és un catering de dir menge el que n'hi ha damunt la taula, no, realment preneu els plats perquè la gent menge flors. I quines flors mengen, què se menja? Ui, la gent que vinga avui, ahir, què va a menjar?
Claro, pues tenen una pasta en la que va decorada amb unes floretes comestibles.
Vale, vale.
I què poden més? Escollir entre
ells. Pues, sí, claro, sí, al final tenen una gran veritat. A l'inici se presenten uns aperitius en el qual hi ha una mantequilla que ha sigut elaborada...
Aromatitzada, que l'hem aromatitzat... Pues, hem desfetitzat la mantequilla i l'hem aromatitzat perquè tinguem diferents aromes en la mantequilla.
Vale, vale. Sí, sí, que tinguin aromes que sí. Tinga, com si fossin flors, claro.
Claro, i al final, bueno, la decorem en flors que són comestibles, que ja estan tractades per al consum alimentari. I, bueno, en això hem treballat pues, també diferents rols.
Sí, sí, però l'obri el micro, que si no,
vale.
No us escoltem. Vale, vosaltres intenteu adaptar tot el que pugui ser en flors a l'alimentació que trasladeu sí. A la gent. Vale, i cada dia, quanta gent menja ahí?
Pues el dia que més gent hem tingut han sigut com alrededor de les 110 persones.
Vale, i la gent què diu? Quan
la gent, les flors? La veritat és que li pareix com curiós, i, però bueno, hi ha gent que és molt atrevida, li agrada molt provar i... ja ho havíem provat anteriorment a lo millor en algun altre aperitiu, però li s'agrada, o sea, el feedback que tenim és...
Vale, i ara jo te pregunto, tu has fet algo diferent, vos han exigit fer algo diferent a lo que feu habitualment,
sí,
tu no faríeu això.
És totalment diferent. O sea,
vale, no, ara te pregunto, tu ara pots fer això? O sea, tu com a catering has aprofitat aquesta experiència com per ara dir, vaig a oferir flors, no?
Sí, exactament, o sea, és més, ja li vaig comentar a Gràcia, que els rols, per exemple, molts aperitius dels que oferim al restaurant, com han agradat tant, igual que la pasta, és algo que anem a incorporar dins de la nostra oferta gastronòmica.
Vale, ara les vas a cobrar royalties o algo, no?
es que yo a ellas siempre las llevo loquísimas. De hecho, ahora estamos hablando de restaurantes, ¿no? 8 restaurantes, pero también tenemos 5 afterworks y las
claro,
llevo mareadísimas.
Escúchame, y una cosa, ni han tardeos. O sea, es que así estem parlant que... No estamos hablando de un horario que esto a las 2 del mediodía ha terminado, ¿no? No. Yo ayer, el otro día vi un vídeo en redes de una ópera en directo.
Sí.
Es que, es decir, cuando parlem de experiencia, es una experiencia real, gastronómica, audiovisual... És un espectacle, és com ara el restaurant, és que és molt millor que estos restaurants que vas i tenen espectacle després de dinar, no? Sí. Hasta que cuéntanos, por ejemplo, lo de los tardeos, Gracia.
Pues mira, nosotros desarrollamos desde hace creo que un par de años o tres unas experiencias por la tarde que eran afterworks. Nosotros notamos que nuestros clientes llega un momento que se relajan y necesitan hablar en otro plano social que no sea el de trabajo, necesitan descansar, respirar y poder conocerse mucho con el comercial. Y nosotras, pues bueno, solo nos dedicamos a poner herramientas al equipo comercial. Nuestra herramienta era montar pequeños eventos por la tarde, pero a mí montar un evento por montar un evento, como que no. Entonces tenía que tener mucho sentido. Entonces, este año hemos ido diseñando, y el año pasado, eventos que tengan sentido con el lugar donde los hacemos o con algo que queremos trasladar de la marca. Y claro, evidentemente Corella siempre detrás, que las llevamos loquísimas. El año pasado, por ejemplo, hicieron un restaurante que era una tortillería. Y una croquetería, o vale, una barra de pinchos.
Vale, la duda que tengo yo. Vale, tú coges cada empresa que tienes, cada producto que tienes y eliges un restaurante. Y en cada restaurante eliges un personaje, un restaurador. Ellos, por ejemplo, claro, hacen el catering de las flores.
¿Cuánto? Ocho. Ocho restaurantes. ¿Los queréis saber todos?
¿Sí? No, no, yo, no, yo no, lo pero... que quiero saber es, ¿cómo hacéis para cada uno decirle, tú quiero que me hagas un temática de marisco, por
claro,
ejemplo, por poner
esto,
tú...
esto es un trabajo doble. Primero yo hago una investigación y llevamos muchísimo tiempo trabajando con caterings y restauradores. Entonces, yo, más o menos, con mi equipo ya conocemos exactamente qué restaurador nos sirve para cada cosa y qué restaurador no vemos que encaje en cada concepto. Pero antes de eso tenemos que haber desarrollado el concepto de restaurante. Después nos ponemos con ellos y ya vamos trabajando. Pues Hanna no es el restaurante que os estamos contando las flores... No era Hanna al principio. Ha ido virando hasta que al final hemos conseguido un producto redondo. Pero, por ejemplo, pues tenemos una trattoria. ¿Por qué tenemos una trattoria? Porque estamos en un espacio pensado y diseñado en Italia.
¿Estamos ya pensando la muestra número 33?
No, por favor.
¿Cuándo empiezan a cocerse las cocinas pues de mira, la muestra 33?
Yo realmente, nuestro trabajo es la parte internacional. Y ahora viene abril, que es Fuori Salone, que es la feria exterior más importante que existe en el mundo, que es en Milán. Es la semana del diseño, se hace todo en la calle. Nosotros tenemos una tienda en Castello y ahí pues también va toda la carne al asador. Después se nos junta. Tenemos los premios Porcelanosa, los premios Pipa... viajes de influencers, que aquí también a Paula la llamamos loquísima,
vale,
a un lunchbox, ahora un...
Eso te voy a decirte, claro, pero tú ahora esto ya no lo puedes repetir.
No,
en bueno, en Italia igual la puedes colar, pero son los mismos. Claro, o sea, la gente que comentó... Claro.
Y empezaremos otra cosa. Y entonces los diseñadores me empezarán a contar una cosa, los interioristas me dirán otra, y entraré dentro de fábrica y veré qué desarrollos hay nuevos, y ahí a darle la vuelta otra vez a todo.
Vale, y les llamas a ellas y les dices, ahora no van flores, ahora va...
Claro. El año pasado eso había una tortillería porque queríamos hacer un sitio de tortilla española.
Pero nos adaptamos siempre.
Sí, claro. Por ejemplo, el afterwork de Nocken, el Babel.
Ah, al bueno.
Final, también tiene una temática... Tiene una temática que tiene que ser todos los aperitivos, pensamos que
esféricos.
Fueran
Babel, esféricos. Babel, explícame lo de Babel, porque yo he visto alguna imagen, explica para la gente que se siga escoltando, ¿qué es Babel? ¿Qué es el afterwork de Babel?
Pues al final Nocken, como sabéis, es nuestra empresa de sanitario, ¿no? ¿Y qué hay en una bañera? Burbujas.
Ay, sí.
¿Y de qué va el evento? De burbujas. Entonces hacemos cócteles con burbujas y las superchicas de Corella, con su superchico Alberto, que no ha venido hoy, pero que nos soluciona todo, pues nos han hecho todo un menú diseñado en esferas.
Vale, ¿y vosotros en qué vos han comaneu, preferéis yo?
En qué son comaneu,
claro,
ha
alterado la idea.
¡Qué imaginación!
Claro, o sea, claro, porque el doctor Nedir, así el catering era, el trozo de coca tomaca, el trozo de coca verdura, el...
Como un treballeu, claro.
Claro, com busqueu...
Al final transformen també molt el producte.
De lo que fem, transformem...
Sí. Conjuntamente también trabajamos como bien parlat, en el equipo de marketing de Porcelanosa, que ellos también nos aporten pues moltes idees, més lo que la formación ya que tenemos nosotros darrere y el nuestro equipo de cuina, pues elaborem noves propostes y les presentem si van davant.
Vale, ¿y nunca se puede repetir? Bueno, no. Sí, al final es casi imposible no repetir.
Yo no repito nada.
O sea,
que hay que
vale, ocho restaurantes. ¿De qué son los restaurantes?
¿Qué te hay que repetir?
Mira, por ejemplo, tenemos aquí la trattoria, tenemos el Hanna de las flores, después tenemos... Terracota, que está inspirado, es un recorrido al paisaje gastronómico español. Entonces es olla pura y dura de todas las provincias. Después tenemos Origen, que este es súper especial, está en nuestro centro logístico, y son paellas y naranja, que son nuestros dos orígenes.
Bueno, que tiene
estar con la familia y salir y nacer de la tierra que nacimos de la naranja. Después tenemos uno que se llama Latitud 3, que está inspirado en nuestras tres Américas: Nueva York, Santiago de Chile y México. Pues un plato inspirado en cada una de estas ciudades.
¿Vuestras tres Américas por qué? Pues son los tres sitios que tenemos.
Porque son los tres sitios que nosotros ahora tenemos, sí. Tres flagship stores, que es la de Manhattan, tres tiendas ahí insignia buque.
Eso
la
es decir,
de Santiago de Chile y México.
Yo no entiendo mucho, pero veo que las empresas de cerámica huyen de las tiendas y vosotros abrís más tiendas.
Es que nosotros no nos tenemos que considerar como productores de cerámica simplemente, sino que somos prestadores de servicio. Y necesitamos ser nosotros en nuestro propio espacio.
O sea, necesitáis
aunque
tener un
tenemos
lugar.
Distribuidores y en muchos países nuestra forma de funcionar es a través de distribuidores. Nosotros necesitamos ser nosotros en un espacio propio.
Ahora parlarem també...
Me queda un dubte, Evan. La gente que viene aquí, si uno viene aquí cuatro días, cada día lo lleváis a un sitio,
claro.
O lo hacéis comer cada día en
no
un
repite,
sitio.
No repite. Es que me deja uno súper chulo, que encima ahora creo que hablaréis con el gerente de Exton.
Sí, porque claro.
Hay un restaurante muy especial que nos lo ha diseñado Nacho Barcos, que está inspirado en las seis tecnologías de la cerámica de gran formato Exton, que la producimos aquí en nuestra planta 4. Cada tecnología, un plato distinto.
Ahí me va a echar un café al casino y me va a poner el café y vas a pensar, ostras, Exton. Y pues, es el primer que vas a ver, el primer café que me vas a hacer en el primer día de radio y me va a cridar la atención.
Pues
ese format de gran tamaño que está también en el casino, ¿no?
Sí,
el edificio de la Fundación Caixa Rural.
Este, yo me he hecho un café, pues, está muy bueno el café aquí.
Me corella, me fica el café.
Sí, sí. Esa es la cosa que he dicho, el café está...
Bueno, pues en La Traviata, bueno, chicas, nos despedimos en La Traviata, que es la música que tenim en este entorn, com diem, Italia, en este edifici del showroom de la mostra número 32 de Porcelanosa de forma internacional. Paula, Sara, gracias.
Gracias. Espera, una cosa.
Sara, Terín, Corella.
Nosotros no te comemos hoy.
Claro, ¿qué queréis? Decidme.
A las 3 abro el gobierno.
Tenemos también un restaurante Café París,
hombre,
un mercado italiano.
Vale, ¿dónde nos recomiendas a las 3?
A Hanna, tenéis
Caterin Corella, al estrés ens veurem allí perquè anem a estar fins d'estrès. Gràcies, Segarra. Gràcies. Nos vamos a quedar un ratito más, nos dejáis.
Vale, ja me invitáis, si no.
Vale.
La setmana que viene nos vemos.
La setmana que ve tornem i els parlem d'això, de les tendes. I això també notícia de la setmana en aquesta... Podem dir nova o no, però reapertura d'una tenda de porcelanosa que ens porta també a les arrels. Jo,
la faena ben feta, que soc un tio de futbol, abrís en Melbourne, en Copenhague, creo, y me falta una.
Lo tienes.
Espera.
Nos quedan
Singapur, ¿no? ¿Dónde era la
Copenhague
otra?
Me quedan 4 semanas para acabar
la tienda. ¿Y la otra dónde es? Copenhague, Singapur y Melbourne, ¿puede
ser?
Sí,
Copenhague, Singapur y Melbourne.
Bueno, pues nos lleváis allí algún día.
Venga, va.
Yo a Copenhague y a Singapur no, ¿eh?
Son la 1:16 del migdia. Fem una pausa y els parlem del producte, un dels productes estrella d'esta casa, Porcelanosa.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Sabías que un sol got reutilizable puede evitar que centenars de gots de plàstic acaben en el sol dels nostres carrers? Xicotets gestos generen grans canvis a la nostra ciutat. Aprofita el sistema de retorn. Cuida el teu got i torna'l a usar-lo. Reduïm residus, estalviem recursos i protegim el nostre entorn, perquè Vila-real és la nostra casa i entre tots la mantenim neta. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Medi Ambient.
Tots els divendres, al Trinquer de Vila-real tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquer de Vila-real tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres a Vila-real, al Trinquer de Vila-real, a partir de les 6:30 de la vesprada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Passen 19 minuts de la una del migdia i nosaltres seguim en este divendres 27 de febrer en este segon programa de Vila-real Connecta instal·lat i cada volta que passen les hores pues més a gust, més com a casa en esta mostra número 32 internacional de porcelanosa que els contàvem al principi i acabem de parlar-los d'eixa part de l'experiència, dels events, de la marca a nivell internacional, no? Com ens deia Gràcia Segarra, aquesta importància d'ensenyar fora d'Espanya la marca d'alguna forma, el màrqueting, no? Però, clar, per això has de tenir un bon producte i una bona base. Si sap algú o algú coneix ben bé en esta casa la forma o la marca internacional, l'espai internacional, és el gerent actual d'Exton i que ha estat 20 anys als Estats Units al costat d'esta casa, de Porcelanosa, ara, jo diria que ja un poc més a casa i bueno, pues abanderan un producte que allà on anem jo crec que sorprèn a tots els que el coneixen per primera vegada. Santi Manent, què tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo decía antes, es verdad, ayer justamente me encontré de cara con el producto y además con la marca, que sí que se veía un poco, pero es verdad que hablábamos con Gracia de la importancia, de la dificultad de ver esa marca, esta vez hablamos del lujo silencioso, ¿no?
Así
de
es.
Esa marca que es tan buena, pero que no se ve, pero... Exton no se ve, pero se nota, ¿no?
Se nota. Aparte se siente, ¿no? Es un producto táctil, pero sí, la verdad es que estamos teniendo muy buena recepción con el producto y creciendo. Al final somos la marca más joven del grupo. Abrimos la planta 4 en 2023 y nada, pues estamos lo que creemos que es el presente y la cerámica, ya no el futuro, el formato, el gran formato del porcelánico.
Me han hablado mucho de la planta 4,
Así la llamamos
internamente. Me sonaba hasta película,
sí,
me sonaba hasta...
Bueno, cuando entres un poco película,
sí,
¿eh?
Sí, es que el nombre suena a la película, la planta 4, ¿no? Podríamos hacer una película de la evolución de la planta 4, Santi, en esta última muestra.
Se podría y sería dinámica, porque mira, justo, como te digo, abrimos en 2023 y justo a finales del año pasado ampliamos y doblamos capacidad productiva, con lo cual ha habido mucho dinamismo en la planta y daría para una película sin duda.
Ahí es donde nace el gran formato. Gracia nos decía antes, tenemos XXS, más tallas que en Zara, ¿no? Y vamos al gran formato. Para el oyente que nos está escuchando desde casa, le hablamos de Exton, vamos a empezar de cero.
Muy bien.
¿Qué es? Por el que lo pueda ver la marca, pueda palpar el producto,
muy
pueda
bien.
Utilizarlo, lo tiene en su casa, si lo tiene lo conocerá bien, pero si no lo tienen, ¿qué es?
Me gusta que lo plantees así porque al final yo creo que nos tenemos que poner en la mente del consumidor que no siempre está dentro de nuestros productos ni de la fábrica, ¿no? Entonces, el gran formato. La aplicación más pues más común o más que nos llevaría así al pensar en el gran formato es la encimera, ¿no? Es donde nace porque es un porcelánico de gran formato con diferentes espesores que se puede utilizar en encimera. Más allá de esto, nosotros lo consideramos materia prima, ¿no? Uh-huh. Nos inspiramos mucho en la naturaleza, pues en la piedra natural, en el mármol, pero también en otras texturas. Y lo que tiene la materia prima es la versatilidad. Se puede utilizar en encimera, muy bien, pero podemos hacer un despiece en pavimento, en revestimiento, podemos hacer mesas. Estamos trabajando con toda la industria de la Comunidad Valenciana del mueble, pues proveyendo sobres para su mobiliario, con empresas de mobiliario, revestimientos, fachadas, con lo cual es un producto muy versátil. A pesar de que la encimera es el producto estrella y donde nace, es un producto versátil, lo consideramos materia prima. Piensa pues en mármol, piedra natural, cuarcitas, pues el porcelánico representa esto.
¿Cómo...? Has hablado de aplicaciones, ¿no? La aplicación principal, has hablado de encimeras, pero también de diseño, ¿no? Entiendo que el diseño es una parte, no sé si prioritaria, pero muy importante de la marca.
Fundamental, marca de la casa, pues durabilidad, diseño, texturas, ¿no? Nos estamos enfocando mucho en esto y el diseño. Nos inspiramos mucho en la naturaleza, pues al final la encimera te da para un dramatismo una pieza, pues un marmoleado con un veteado, unas texturas.
Uh-huh.
Y luego la tecnología sí que es verdad que en los últimos años se ha pegado un cambio increíble. Lo que hace poco tiempo nos parecía imposible, veíamos el gran formato como, pues porque la gente lo visualice, quien nos escuche, ¿no? Una imagen impresa en gran formato, sí. Hoy en día es una pieza táctil, que tiene texturas, que se siente natural. Entonces,
¿cómo le podemos explicar a la gente? Es muy difícil al oído decirles cómo es un producto, no, si no vienen y no lo tocan. Pero, ¿qué? Vamos, si cerramos los ojos y tocamos Exton, en esa hablabas de relieves, texturas, ¿qué podemos transmitir? ¿Qué diferencia respecto al resto de productos puede tener?
Mira, nosotros hemos sacado un claim esta feria que es naturaleza en cada textura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que define muy bien lo que estamos buscando y lo que intentamos transmitir. Pero contarlo lo podemos intentar, pero es difícil, ¿no? Yo, si te pongo, me permites una anécdota, los que llevamos mucho tiempo en la industria, ¿no? Hemos empezado viendo cómo ha ido creciendo el formato del azulejo y lo llevábamos pues en el maletín, las muestras, ¿no? Y se nos ha complicado la vida, pues porque ahora enseñar muestras o llevar piezas tan grande en un formato pequeño,
claro,
es difícil representarlo, ¿no? Pues si ahora ya encima que le hemos añadido texturas, pues una muestra es complicado. Y de ahí que eventos como este, estaba aquí antes Gracia, ¿no? Uh-huh. Que nos lo pone muy fácil, abrimos las puertas y tenemos 10.000 visitantes en 2 semanas, nos ayuda tremendamente porque para ver este formato realmente tienes que venir y tocarlo, ¿no? Y al final, el pavimento, piensa, pues tú lo pisas, pero la encimera tú la estás tocando constantemente. Una mesa que te pones en el comedor, en un restaurante, siempre la estás tocando, con lo cual aquí la textura, el realismo es fundamental y realmente te diferencia de otros productos.
Sí, es la zona altísima del showroom.
Bueno, altísima, nosotros no. como Exton tenemos 2 productos. Uh-huh. Exton, que es el producto porcelánico de gran formato, y luego tenemos una división altísima, que son piedras naturales. Nosotros tenemos pues acuerdos con diferentes canteras y trabajamos con diferentes orígenes, allá donde se extraiga la piedra, pues principalmente cuarcitas de Brasil, mármol italiano, mármol español, algo en Turquía también, y traemos producto natural también, pues porque hay diseñadores que complementan el uso de producto natural con el uso del porcelánico. Entonces tenemos que tener las dos opciones.
Vale, pues vamos a subir ya a la cuarta planta, que estoy esperando, lo que me ha creado tanta expectación que tengo ganas, porque eso sí es algo, o diría que es aquello que pueden visitar todos los que vengan con esas visitas al showroom y que más les puede llamar la atención, porque me decías antes, como una película, que en esa planta 4 de gran formato, dentro de la ampliación, ¿qué van a ver? ¿Qué sistema logístico? ¿Qué tecnologías? ¿Qué van a ver de lo que se trabaja a diario en esta casa?
Pues yo creo que lo que impresiona, ¿no? Alguien que viene de fuera, y yo he tenido la suerte de llevar a mucha gente, tanto profesional como más público retail, uno es la dimensión del espacio, ¿no?
¿De qué dimensión estamos?
Estamos hablando de un horno de 250 metros de largo. Son dos campos y medio de fútbol.
Muy bien, nos gustan esos paralelismos.
Sí,
aquí,
sí, sí,
¿no?
Soy muy futbolero también. Entonces la dimensión y luego marca de la casa, la limpieza, la pasión por el detalle y cómo está todo automatizado, ¿no? Un espacio tan grande en el que evidentemente hay personas, pero que está todo muy automatizado, todo está pues robotizado, medido al milímetro, y esto impresiona a cualquier visitante.
Yo lo que alucino con las piezas estas es lo difícil, ¿no? Claro, ponerlas, hay que ponerlas bien, luego, claro, es que el resultado final es clave la armonía de todo, ¿no? Claro, porque no sé, es tan difícil. Yo supongo que no sé si tenéis problemas, porque claro, tú puedes vender un producto muy bueno, pero como el que te ponga el producto no sepa, y si es un producto tan específico, ¿cómo manejáis eso? ¿Tenéis gente vosotros de decir, no, mira, porque te lo ponga este hombre, que te lo pongan estos, porque si no te lo ponen estos? Claro, porque para vosotros, por ejemplo, un producto mal puesto es casi matarte.
Es ponerte un Ferrari con ruedas de bicicleta.
Claro, muy bien. O pintar un Ferrari de amarillo, sí, totalmente, bueno, o a
para
rayas.
Para gustos colores, yo ya, estética ya. No me meto, pero bueno, está claro que así como mostrar el producto, como os comentaba antes, pues tiene sus challenges, ¿no? Es en una muestra pequeña llevarlo a la oficina del arquitecto. No es representativo. A la hora de la instalación, la logística es complicada, ¿no? Entonces, nosotros hemos generado un canal diferenciado al tradicional cerámico, que es a través de marmolistas y otros partners que están acostumbrados a manejar el gran formato, ya sea en piedra natural, en granitos, y es el canal que lleva este gran formato. Entonces, hay que transformar fuera de la casa y luego llevarlo al sitio donde debe de ser instalado, y realmente hay limitaciones, pues edificios antiguos, yo he visto pues como una grúa, claro, por el exterior, un edificio en Italia metiendo la encimera por la ventana doblada, pues ahí tiene su dificultad de logística, y es una característica de esta industria.
Claro, me hace gracia porque esta industria empezó para, bueno, por lo primero fue el mármol, claro. Así. O sea, realmente el mármol fue lo que...
Hace miles de años, ¿no? Ya tenemos, claro, ahí a los griegos...
El mármol fue lo primero. Vosotros nacisteis, o Barcelona nació, para dar una alternativa al mármol que fuera barata, que diera
resistente,
un... Resistente,
¿no?
Y que, claro, sobre todo que...
Mantenimiento, durabilidad...
Y que la vieras y te gustara más que el mármol. O sea, llegasteis a anular el mármol. Yo creo que no anularlo, pero sí...
Bueno, yo creo que la gran ventaja del porcelánico es tener la estética de la piedra natural, mármol, sí. cuarcitas, que ahora están muy de moda en Brasil, más exóticas y tal, pero con la durabilidad y las propiedades técnicas del porcelánico. Y ahí pues es donde pues es la cuadratura del círculo, ¿no? Tengo la belleza del mármol y todas las ventajas vale. técnicas del porcelánico. Entonces,
claro, pues, pero volvéis al mármol.
Como inspiración, yo te diría, pues mira, el 70% de nuestro catálogo en producto está inspirado en piedra natural, pero aún así tenemos acabados metálicos. Ahora hemos sacado, por ejemplo, un oro envejecido, tenemos un acabado titanio, o sea que no solo es el mármol, al final pues tú ves maderas también, aquí estamos rodeados de madera, pues puedes poner maderas en zonas húmedas, en fachadas, hechas de porcelánico.
Vale, entonces, y yo, si los de los restaurantes ya me alucinaba que cada año tienen que cambiar... ¿Cómo se cambia una pieza de gran formato cada año para darle algo que la gente vea y diga, esto me parece, claro, me parece diferente, ¿no?
Pues, a ver, nosotros tenemos la obligación un poco de sorprender cada año, ¿no? Ya habéis visto la cantidad de visitantes que tenemos todos los años, muchos de ellos repiten, ¿no? El que es muy buena señal, quien prueba que repita, entonces tenemos la obligación de volver a sorprender. Pero bueno, tenemos la gran suerte de estar en esta casa, en Porcelanosa, hay un gran equipo de profesionales y cada año nos obligamos a sacar una nueva tecnología, algo que sorprenda. Y yo, pues en mi caso, he estado, te diría, casi 20 años como cliente interno. Yo venía aquí pues desde Estados Unidos y venía... Vale. siendo de la casa, pero a ver producto nuevo. Y te tengo que decir que 20 años seguidos viniendo, cada año lograban sorprenderte. O sea, que se consigue, ¿eh? Hay que estar pensándolo,
y para mí,
pero...
la que es más difícil. Yo todo lo comparo con el fútbol, porque llevo 30 años viviendo alrededor de un equipo de fútbol. Pero vale, tú imagínate que tú eres el... No sé, no voy a decir un equipo...
El Valencia, yo tengo los... Vale. Sé que no estoy en casa, pero...
Vale,
tengo
pues mira, pues lo tienes fácil. Tú
yo
ahora,
soy de todos,
el Valencia, por ejemplo... Que pierda, por desgracia para ellos, no, para ellos es medio normal, ¿vale? Para un equipo que no pierde nunca, o sea, tú eres una nueva imagen, una nueva marca, es un nuevo producto para una empresa que no suele perder. Claro, eso es un reto. Claro, ¿cómo haces para hacer un producto para una empresa que es de las punteras en el mundo con la presión de decir, claro, tenemos que hacer un producto... Pues como el que gana siempre, ¿no? Claro, o sea, no puede sacar un producto...
No puede. Bueno, pero yo creo que hay una inercia en esta empresa que te obliga y es el equipo el que te lleva, ¿no? Siempre está pues todo con la intención de sacar algo que supere lo anterior, ¿no? Entonces es un conjunto de personas con el mismo objetivo y al final pues...
Y la última
es un challenge, pero bueno, hay que pensar en grande, ¿no?
Y la más difícil. Todos los modernos que veo dicen que van a desaparecer las cocinas de las casas. Eso es una fumada, ¿no? ¿Cómo van a desaparecer las cocinas de las casas? Cuando vosotros ahora mismo estáis haciendo que las cocinas parezcan el sitio más perfecto para estar, ¿no? Que yo creo que mejor eso es el captar a la gente, o sea...
Lo he oído, a día de hoy yo te diría que la cocina es el corazón de la casa,
por
¿no?
Con
todo esto que hemos abierto la claro. cocina al salón, se ha integrado y eso nos beneficia, pues que al final integramos la cocina, precisamente esto, pues con el mobiliario del salón y demás. A día de hoy no ha pasado. O sea, que vamos a pasar pues menos tiempo cocinando y nos vamos a hacer bien, pero aún así tendremos que tener espacio para recibir a gente, para el día que no queramos salir fuera, o sea, no creo que la cocina vaya a morir. Mi opinión.
El reto es ese, que la cocina sea el salón.
Exactamente, ahora mismo pues cada vez más integrado, ¿no? Y
claro.
que sea funcional también.
Claro.
Y lo que está más vivo aquí es esa cuarta planta, nos quedamos con ese mensaje, hay que subir, no hay que perdérselo.
Exactamente.
Y, altísima, que es esa presentación que decíamos, ese producto Exton, esa naturaleza hecha realidad, hecha cerámica de Porcelanosa. Santi Manent, gracias.
A vosotros.
Seguimos hablando y seguimos viendo mucho Exton, como el que vi ayer seguro, en muchas
Muy
casas,
bien.
En muchas de nuestras empresas y en muchas de nuestros hogares. Gracias, Santi.
Que disfrutéis la visita. Gracias.
Fem una pausa y de seguida el Sapropem, la part més humana de esta casa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vilareal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vilareal.
Real Export Cooperativa Vilareal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
El que anem a fer avui és tornar un poc ara a aquestes hores, a la 1:36 del migdia, al principi del programa, en el que els parlàvem de què és el dia. Hem contat el santoral, els hem contat què passava el 27 de febrer a Villarreal fa 20 anys. Pues el 27 de febrer se celebra el Dia Mundial del Trasplante d'Òrgano. I avui he tret un trosset del periòdico Mediterrani, d'una columna personal que escrivia el nostre següent protagonista el dia del cumpleaños de sa mare. I escrivia literal, escrivia: me diste la vida el 20 de marzo de 1994 y este año, el día 4 de julio, me la volviste a dar. Cuando mi cuerpo no daba más de sí, cuando el día a día eran las máquinas y el sacrificio, toda la familia se ofreció en manada para poder dar su riñón por mí. El capricho del destino decidió que fueras tú. Y desde entonces no paro de sentir que ese hogar que aparece en tu presencia lo llevó siempre conmigo. Jamás podré devolver en mi vida todo el calor y el cariño que me han brindado mis hermanos, mis padres y mi mujer durante este último año. Pero puedo prometer que siempre voy a mantener una llama encendida. Una llama de agradecimiento y amor permanente por todos vosotros. Siento mucho orgullo por ser tu hijo. Incluso siento orgullo de que nuestros nombres sean Capicúa. ¿Asó? ¿O escribía? José María Segarra, actual director de desarrollo de negocio, pero per a mí un fill orgullós en aquell dia del cumple de la seva mare, que a més va estudiar periodisme, sí. Així que ens compartís, ens unís una passió i jo volia que avui estiguera amb nosaltres. José María Segarra, com estàs? Buenas tardes.
Molt bé, un honor, Mónica. Un dia tan important per la empresa, per nosaltres i bueno, pels trasplantats també, i poder parlar de tot, pues, un orgullo.
Jo volia parlar en tu primer, abans inclús de que ens convidaren per molta sort a esta casa, de que la teua germana Gràcia ens diguera, sí, i ens obria les portes d'esta de casa, en esta mostra número 32 de Porcelanosa. Parlar en tu, i pensava, quan me va dir, no, sí, mi hermano hablará y te lo contará, porque además me va agradar molt ese article que vas triar en el dia del cumple de ta mare, parlant de, bueno, de una situació que no ha sigut fàcil, però que, jolín, avui te veig així, José María, portant les riendes d'una tercera generació empresarial en un dia en el que parlar del trasplant significa dir que Espanya ha aconseguit superar els 6.400 trasplants en el passat 2024, fa 2 anys, però que a més el nostre país, Espanya, porta 3 dècades sent líder en la donació i en trasplant d'òrganos, superant
a nivell internacional a la resta de països i pareix impossible, però se van realitzar a 2024 6.464 transplants. Evidentment, dels primers transplants, o el número 1 en transplant, és precisament el transplant renal.
Sí.
José María, el que tu vulguis i com tu vulguis, però esta carta diu molt d'un procés que ja pareix passat, però que a tu t'ha marcat la vida, veritat?
Sí, bueno, sí, evidentment s'ha passat tota la part més dura, no? La d'anar a diàlisis, la quimioteràpia, l'operació, però bueno, jo soc trasplantat i és una part de mi ja, i seré trasplantat tota la vida. Soc molt jove, tinc 31, o sigui, que vol dir que no és l'únic trasplant que tindré, però per a mi sí que és el més especial, no? Perquè el trasplant de viu és un trasplant molt emocional, te connecta molt a una persona, si en Espanya se fa molt bé, i de normal el trasplant de viu és en familiar de primer grau, i és el que vas dir a la carta. Jo la veritat és que estaria escrivint-li cartes a ma mare tots els dies, no? Però no se pot. Entonces, pues mira, se va agarrar el dia del seu aniversari, perquè és veritat, és... Nosaltres ja ens volíem molt i tu ens coneixes de tota la vida, Mònica, però això sí que és veritat que ha unit molt, molt més a la família en un aspecte que, pues que no ens imaginàvem en el seu moment, no? Perquè, claro, som gent, jo soc un tio jove, tio una vida normal i mira, pues d'un dia a un altre te canvia i intentes no canviar, claro.
Això volia dir-te, perquè, sí. No sé, igual la gent diu, però esto sé que parlen, si tu un dia t'alces
sí.
I te canvia la vida. Dius, això ho hem de...
Sí, jo m'he trobat prou mal, però l'atxaque era molt d'esquena. Entonces jo diria, pues era dels viatges, de agarrar tant d'avió, d'aixina, i vaig tardar vaig tardar uns mesos a anar a l'hospital i d'una pujada de tensió que podem tindre qualsevol que tinga la tensió alta, ahí ja vas començar tot i me van descobrir una enfermetat que és molt, o sigui, que és una enfermetat bessona del lupus, que se diu nefropatia de la IgA, que és una enfermetat que bàsicament quan tu tens un virus, els teus anticuerpos, en comptes de defendre el teu corp, pues ataquen els teus rinyons, en el meu cas. Entonces, ja quan se va descobrir l'enfermetat, jo estava en una fase molt, molt, molt propera a anar a la diàlisi. Estava un 17% de capacitat renal. A partir del 10% se considera fallo renal i a partir d'ahí pues, és un camí que en molts casos te du al trasplant, en altres casos n'hi ha gent que té molt més mala sort, pues, se queden en diàlisi pa sempre, no? Entonces, jo vaig passar aquest procés de diàlisi, un procés de quimio i d'altre, sí, altre tipus de tractaments per intentar que, bueno, que està enfermetat no anara més enllà, i després el trasplant en cosa de 6-7 mesos.
Claro, i el trasplant damunt d'una mare, perquè al final sí. Jo crec que ja de normal totes les persones donants jo crec que mereixen el sí. Cel en vida, totes les persones, per supost també després de la vida, perquè
claro,
també s'ha de valorar
claro.
Moltíssim, però clar, com és aquest moment en el que te diu, voy a ser jo, no? O sí.
A vosaltres ens plantegem primer tot el tractament és en el doctor Peset de València. Ens van traslladar que en el meu cas un trasplant per la meva enfermetat, per la meva edat, un trasplant de cadàver podia ser, però era complicat, perquè si me puc extendre un poquet...
Tu pots contar tot fins on i des d'on vulguis, José María.
És veritat que Espanya és líder, però Espanya ha canviat, no? Volem dir que fa 20 anys els òrgans que havien disponibles eren de molt bona qualitat, no eren d'alguna persona jove que havia faltat en un accident de cotxe, coses així. Què passa? Que la gent jove ja... O sigui, tenim la sort de que la salut està molt bé i que no n'hi ha tants òrgans de gent jove. Alhora, el tema és que els òrgans que tenim a dia d'avui són de gent més fadrina, que tenen altres malalties, que és un tema més complicat. Entonces, ens van dir que en el meu cas era millor el de viu. Van fer proves tota la família i vaig ser ma mare. Jo ja sabia que anava a ser ma mare.
Tu algo teu dia, no? Algo teu dia.
És que ens pareixem molt. A nivell físic ens pareixem molt, ma mare i jo. I tot el món m'ho diu, sempre en Vilareal, és que igualeta ta mare, clavata ta mare.
Però el fondo també el teniu aixina. Igual. El interior,
ja m'agradaria.
Un renyó ja.
Sí, això
ja
sí.
Això
sí, Javi. I la veritat és que és un sacrifici per part
jo d'ella. Jo anava a preguntar-te, clar, sí. Tu eres un tio normal, que fa la teva vida normal, sí. Que té una vida muntat, i un dia dius que igual me morc, o sí. Igual me quede en diàlisi, sí. O igual me quede i no puc fer tots els plans que tenia. Això què significa? Perquè tu, per exemple, avui eres sí. Diferent. Clar, perquè tot el món diu, la gent no canvia. Aquestes coses realment...
Canvien. Jo intento ser... Jo sóc una persona molt positiva, no, Javi? La enfermedad no... En ese, o sigui, no és una cosa que hagi estat una cosa molt complicada, diguem, a nivell d'ànims, no? jo sóc prou positiu, però
me
sí
consta
que
animaves tu a tots, José María, eh? Me consta.
Sí, bueno, n'hi havia moments
de tot. No, eres un tio que...
moments de tot. Però sí que és veritat que lo que abans era un problema, no, Javi, ja no és un problema. Lo que abans era un problema, una discussió, pues al final de faena les discussions en la família se fan de casa, no? Ja no són. A mi me preocupen altres coses, evidentment. I és veritat, canvies molt, i jo vaig madurar molt en l'enfermetat. I jo crec que l'enfermetat en ese camí és una cosa que me va ajudar molt. Jo tenia molts plans. Jo me vaig... O sea, la idea era casar-me en maig del 25 i me van descobrir l'enfermetat en desembre del 24. Jo vaig casar igual, perquè al final vaig veure que la dinàmica o cap a on anàvem era una nova vida, però bueno, que estàvem tots dispostos a fer el sacrifici. O sigui que, és aixina, però canvia molt, qui te diga que no és veritat.
Vale. I jo també volia preguntar-te, tu tens xiquets? No.
No.
Molt bé. Claro, tu, quan ton pare t'apareix la pira de l'habitació on estàs i te quedaves de soles, tu us veuries la cara de acollonats que tindrien els dos. I tu diries, tranquilos, hombre, que jo estoy bien. I quan tancaven la porta dius, mare de Déu, com ho van viure? Tu des de la teva perspectiva, claro, com veus que un pare diu, hòstia, jo te dono... Claro, tot el món diu, jo donaria el fetge pel meu fill. Sí. Bueno, ta mare va donar el renyó. Claro, és textual, perquè és una frase molt feta. Jo por mi hijo daria un brazo, daria la vida, daria no sé què. Claro, quan te diuen... algú té que donar un òrgan, tu dius, jo sé que és ma mare, claro, quan ta mare te diu, soc jo, parleu els dos,
qui te diu,
és tu madre?
Sí, vam anar a les proves i en un moment semblava que anava a ser mon pare, el que passa és que hem descobert que mon pare té la mateixa enfermedad, però ell té la sort de que no, pues, la té subclínica, no li ha brotat mai. O sea, que en ese caso es fenomenal. Y mira, Javi, la verdad es que ma mare, yo creo que la vida la había preparado paso, porque no la habían ingresado mai, en 60 años en un hospital no la habían operado mai. Es una mare que es molt mare, no como les mares d'ací, que está siempre molt damunt, ajudant, apoyant a tot lo que estem fent, i s'ha sacrificat molt en esta vida per nosaltres, no? I al final, part de la seua carrera, ha estat evidentment molt damunt de fàbrica, però sí que l'ha sacrificat per nosaltres, no? Té quatre fills, mon pare s'ha tirat el 80% del temps viatjant i obrint puestos en la fàbrica, i era el seu paper. La veritat és que jo estava molt preocupat per ella, perquè a ella el trasplant li semblava una cosa de, bueno, anirem ahí i tal, me trauran el riñón i ja està. I de fet, als quatre dies ja estava fenomenal, passejant pel poble i tal. A mi, ese moment que dius de... no, entres a una quimio o entres a una diàlisis, amb un diàlisis és que me va enfer més de 70, no, eren tres vegades a la setmana. Te quedes a soles, no, perquè no pots estar acompanyat, i els veus que peguen la volta i se'n van, és molt dur, perquè al final tu te fas a tot, no? Hi ha un moment que la teua dinàmica és esa i veus que les coses van millor, perquè jo me trobava molt millor quan vaig començar a fer la diàlisis, però és que jo crec que van patir molt en casa, no m'enteraré mai de quan van patir, perquè... no sé, al final hem intentat estar superanimats tots, però sí, és un moment molt dur, claro. Sí.
Claro, pues bueno, no volia allargar, però és veritat, perquè li agraïm a José María que se obriga en canal en este testimoni, que al final ajuda a molta gent.
Una última curiositat, vale, muy bien. A tu t'adormen i te diuen, anem a dormir a ta mare. Claro, tu dors patint, dius, a ma mare que no li passa res tampoc.
Claro, claro. És la teva principal preocupació.
La responsabilitat, tu dius, a veure... ma mare la van té una edat, no sé, que tu saps, està molt sana i tal, vale, tu t'adorms, o tot i diuen, vale, això va allà, i quan te despertes, o sigui, quan te despertes, què veus?
La primera pregunta, què tal, ma mare? Perquè allà la van a dormir abans, perquè és que l'operació, preparen primer al donant i després al receptor. La meua va durar poquet, 3 hores, la d'ella va ser 5 hores, d'encobrir, tallar, tal, i el primer que vaig preguntar és per ella, i sí que és veritat que allà el postoperatori, esa primera nit li va sentar prou mal. A mi, jo no sé per què, me va sentar prou bé, però jo estava super preocupat. I després la veus caminar, la veus i sir dia a dia de l'hospital i fer més coses, mira, t'alegres. És una responsabilitat que no recau al 100%, no? Perquè un òrgan trasplantat pot fallar. I de fet el primer mes és molt sensible. Un dels companys que jo tenia, Miquel, que és un xic de València molt simpàtic, molt convoyador, que és la segona vega que li trasplantaven, li va fallar al pobre aquesta setmana. I també se'l va donar sa mare. I dius, mira, la sort que tenim pero la responsabilidad que tenía la Vega es un tema que, vamos, que si yo me trataba de cuidar abans, Javi, ahora sí que me cuide de veritat, porque ya es una otra cosa, ¿no?
Y la cuides, ya cuides a Tamara, claro, José María, ahora la cuides, claro, como, imagina't, bueno, como una parte, bueno, es que sou ara més, ara sí sou.
Ara estem ahí. Mon pare està dins, també, pobre, no tinc que deixar-lo fora.
I els teus germans, José María.
Sí. Damunt els meus germans tenen una missió, perquè ja és el que he dit al principi, no serà el primer trasplant, i jo ja li dic al meu germà, vigila.
Quan dius no serà...
Tu els controles a tots, ara.
Sí. A veure, jo és que quan dius ni s'ha naturalitzat, sí, com dir, no serà, és com dir, no serà el primer trasplant, com ho tens tan assumit i ho dius, no sé com dir-ho, o sigui, has passat aquesta fase, sí, o sigui, diguem que has pujat un escalón, això, no?
Sí, bueno, Javi, és que jo vull viure molt, no? Jo vull viure tot el que puga, entonces, com els rinyons trasplantats duren una mitjana de 15, 20, 25 anys, tinc 31, ojalà siga el, no siga l'últim, no? Però bueno, el més segur és que si sí que és veritat que en la meva enfermetat a dia d'avui el tractament és prou millor. Si jo, si me l'hagueren descobert quan tenia 15 o 16 anys, no estaríem així, no? És una altra situació i al final és el que tenim, però bueno, que sí, segur que és el, ojalà siga el primer de varios trasplants, perquè això vol dir que, mira, que duraré tot el que puga, sí.
Jo és que, bueno, sabia, intuïa que podien parlar amb ell, sabia que anava a contar les coses molt ben contades, però no sé com, bueno, com agrair-li a ell, perquè ja com a exemple, no que ens ho conte a nosaltres o no, que li ho conte a la gent i que com a exemple de l'edat, has dit 31, José María?
31.
Pues ja veus.
Mira,
pues,
ha dit una cosa que me pareix espectacular, que ella ha dit, ara pareix que les, claro, fa, si vèrteu 15 anys, hauríem d'haver-ne trasplantat, vale, avui la teva fortuna és, sí, i la fortuna d'empreses com la teua, que també ho feu, és buscar la manera de que se millore això, o sigui, sí, que trobar una manera de que la gent pugui curar-se de lo que tens tu sense tindre que trasplantar-se, no? Claro, sí. I suposo que també serà un objectiu de vida teu a partir d'ara.
Segurament. Jo estava parlant en la gent, no, de nefrologia d'ahir del PSET i me dient que les diàlisis fa 20 anys eren una autèntica tortura. No, a mi me semblaven una tortura, però al final són 4 o 5 hores, però me dient que abans eren 10 hores al dia, era un tema complicat, o sigui, que tot millora en favor del malalt. Sí que és veritat que Espanya té una cultura espectacular de trasplants que no té que canviar, no? Que és de les coses que tenim que estar orgullosos, perquè és veritat, o sigui, tu perds un rinyó en Castelló i te'l poden donar de Càdiz, i jo crec que és en l'únic ecosistema d'Espanya que estem tots iguals, no? I és, això és una alegria, o sigui, que mira, som un exemple i mira, m'ha tocat viure-lo, però bueno, també heu de fer, i donar sang és molt important, sí, molt important. I, home, registrar-se com a donant sí que és veritat que és una cosa que està en la nostra cultura i té que seguir, no? No vos imaginaríeu com està el tema als Estats Units, no? Jo parlava amb clients i me dient, però has pagat? Quanto has pagat? No, si això en Espanya és gratis,
i és important registrar-se com a donant, que hi ha molta gent que si jo vull ser, no, t'has de registrar, has de tenir un carnet, abans de que passi res, has de fer-ho.
Què havies dit, Mònica? 6.500 transplantats en el 25, no? Sí. Més o menys, això són 6.500 històries molt dures, no? De gent que, però quan el teu cos no arriba, és molt dur. Són moltes famílies a la que li pots canviar la vida, mira, només apuntant-te a algo que una vegada mort ja no influís. Li pots salvar la vida a molta gent.
José,
una qüestió. Sí. Vale, què li vas dir a ta mare? La primera volta que vos vau veure els dos?
Gràcies de tot cor i de vamos, i que som un. I que som un i que ja, vamos, que és increïble el que ha fet per mi, per nosaltres i per tota la família, no? Al final una família, encara que no estigues tu en aquesta situació, si el teu germà està aixina, se patís molt, no? O sigui, que és, ella va fer un sacrifici per tots, molt gran, i el tenim que agrair, i l'agraïm tots els dies, ja te dic.
Quan tingues una xiqueta, fica-li el nom,
Hombre, claro. María José. No, és aixina. No, si se negocia.
No hay negocio, ni per a ningú més. És per a tu i ese nom, per a la teva
xiqueta. Si és un xiquet, José María. Continuem en lo de Capicua, no?
Vale, bé, Capicua. Tornem al principi de tot. Jo ara, la veritat, se me fa molt difícil parlar de lo que vull que parlem en estos últims 7 minuts de programa, però vull que ho fem sobretot per una cosa, perquè lo que ens has demostrat en estos 20 minuts de conversació última, José María, com dia al principi, al final, eres la tercera generació, començàvem el programa parlant del principi de tot, de no fa 53, sinó de més encara des del 56 pràcticament d'aquesta idea, i parlàvem de José Soriano Ramos, és la tercera generació d'una família que avui, amb una força regenerada més que mai després de parlar Carlos en este Día Mundial del Trasplant de Organ, de la situació de José María. Cree que la força la té per a ser l'actual director de desenvolupament de negoci de Porcelanosa. Així que anem a fer-ho, anem a regenerar les forces. Uf. Com tu t'has regenerat, José María, perquè ens has pegat un xute. A mi m'ha vingut avall, però m'acabes de pegar, sí, un xute, sí, de vida. Jo crec que a tots els que ens escolten, així que ara... que mos conte un poc de lo que fa ara, de la
però
realitat.
Però no a tu, a tots. O sigui, sí, tots. Jo crec que el més fort que n'hi ha... O sigui, al final el més fort que n'hi ha és la vida aixina. El resto és tot imatge. Però, claro, quan passa algo, és el que diu ell. Ell diu, jo tinc 30 anys i tu en 30 anys el teu cap no està per a aquestes històries. I quan la gent que li ve està punyada diu... Claro, tu veuràs a la gent de la teva edat i sí, m'ha fet major, tio. Sí, claro, sí, sí, moltes total, coses que total, t'hi diran, digue, perquè aquesta gilipolla m'està contant aquest tio.
I ara, com parlem... Pues sí, pues anem a... José María, perquè anem a parlar de la realitat d'un dia, de la força Castre, perquè ja fa temps que estàs en marxa, no? Ja diguem que...
Jo, claro, jo reincorporar... vaig entrar al 2018, me descobrís en el tema en gener del 25... Jo venia, o sea, jo anava a diàlisis i els dies que no tenia diàlisis venia així, no? I viatges no, però hem estat prou. Sí que és veritat que en, pues això, el dia de l'operació, el 4, ui, ara no me'n recordo, 4 de juliol. Sí,
mira, jo vaig anar el 3 de juliol, tu el 4 de juliol no se m'olvida mai tampoc.
Mos en recordarem. El 4 de juliol pues, me vas tirar dos mesos de baixa i després en setembre ja vam tornar i estem a tope.
Què és dos mesos? Si dos mesos han passat des que hem començat l'any i pareix que no siga res, José María.
Per nosaltres dos mesos són molts, perquè és que estàs molt damunt i ho vius i passen molts dies i sí, sí. És molt.
I ara ho veus en perspectiva i dius, sí, són dos mesos que me van passar d'una forma difícil, que ara poden pareixer o no poc, sí, i que estàs ja en marxa, estem ja en este, bueno, últim, este primer dia que hem vingut ací a esta casa, ho diem, sí, 32, Mostra Internacional de Porcelanosa, i al final, diu, director de desarrollo de negocio. Bueno, un negoci que en els últims números, en esta mostra número 32, que no són 32, no? Perquè en realitat bueno, ha hagut molts anys de molta presència d'una forma o d'una altra. Claro, jo volia que tu mos parlés de dades, però és que jo crec que les dades tan importants, mos les acabes de contar i mos has fet un exemple de lliçó de vida, que el que volem parlar ara és d'aquest creixement global i sobretot a nivell professional... Sí. Ja no només dades, José María, teniu uns projectes que a mi m'acaben de dir fa un rato que esteu inclús posats en temes d'esport, de llocs, de noves formes de vendre, noves línies de negoci en les que hi ha inclús camps de futbol arreu del món. Bueno, sí, sí. No sé, quina és l'actual forma de negoci, la nova, l'última forma de negoci de Porcelanosa?
La idea, Mònica, és anar a un mercat i treballar, no, en varios canals, no? Històricament nosaltres treballàvem en la distribució, que és el canal més típic, però ara treballem molt en arquitectes, en inversors, en empreses privades, per fer-los tendes, camps de futbol, que és un bon exemple. I al final és això, nosaltres tratem de fer un anàlisi molt certer de lo que és el mercat. Una vegada s'analitza el mercat, fer una estratègia que canvia molt depenent del mercat, no és que tinguem un plan i en tots els països siga copia-pega, i a partir d'ahí tratar de trobar la gent bona pa que puga dur aquestes idees, aquests plans, aquesta estratègia al seu puesto i treballar dia a dia. Sí que és veritat que jo tinc molta sort perquè estic en una àrea, no, la de desenvolupament, de desarrollo de negoci, en la que la fàbrica invertís molt, no? I és un poquet el santo i senya de l'empresa. Entonces, jo estic molt content, però bueno, se treballa molt pa això, per arribar a tots els mercats possibles de tantes maneres.
En 2025, sí, Porcelanosa Grupo va destinar 102 milions d'euros per a inversions industrials i per al desenvolupament comercial.
Así es, la veritat és que va ser un any en el que, bueno, se reafirma, no, i crec que esteu parlant abans en Santi d'això, en el creixement de la peça gran, i també tenim unes operacions d'obertura de noves tendes, d'apertura de nous almacens, també teníem el tema de comprar el local en Xile, en México, tot això se junta, evidentment les inversions industrials són molt grans, però les de desarrollo són molt importants en l'empresa i jo crec que som de les poquetes empreses que insistissin en això, no? en esta indústria. Així n'hi ha poquets dividendos, el que n'hi ha és molta reinversió, perquè és un model en el que tens que apostar tots els dies, al final, i només se fan diners i en treball.
Jo tinc una curiositat,
sí,
perquè no entenc molt de ceràmica, però jo veig que el resto, o sea, jo veig que tot el món fuig de fer tendes.
Sí.
cada volta, ¿vale? O sea, veig que són centres comercials, inclús les grans marques de roba, tot el món fuig de fer tenda perquè és una inversió i com que no creuen que la gent vagi a la teva tenda, com dir, i vosaltres només feu que obrir tendes, perquè obriu tendes quan el resto fa el contrari?
Per això, perquè el resto fa el contrari. La idea és diferenciar-se, no? Sí que és veritat que lo de la tenda ha canviat molt, no? Abans ficaves la tenda i la gent entrava. Ara la tenda en el nostre mercat és distint, tens que convidar arquitectes, els arquitectes te duen els clients, al final és muntar una festa, no? Si no convidem a gent, pues al final la festa se queda buida, això és el mateix. Entonces la idea és esa, Javi, la d'intentar tratar de fer les coses que no fa ningú, no? Tenim la sort de tindre una marca que és potent, no se pot negar, i a partir d'esa marca també construir un relato, que és lo que treballa la meva germana i està tratant de fer, i també fidelitzar una clientela, i les tendes ajuden molt, perquè al final quan tu estàs en un espai compartit les modes pesen molt, no? I hi ha una vega que estàs en el primer escaparate i després ja te fiquen darrere i tal. Si jo controlo la tenda, al final trate de controlar el flujo del client, lo que té que pesar més i lo que té que pesar menys.
I hi ha una cosa que també és curiosa. Vosaltres vau obrir una tenda en un centre, sí, i l'heu canviat i tornat a obrir l'antiga. Sí. T'ha dit una cosa, jo quan passava per allí, sí, sempre pensava, i esto es perquè hem llevat la tenda, esta? Sí. Perquè era com, inconscientment, jo crec que era com dir, falta algo.
Sí, sí, sí.
I això és
sí,
perquè, i ara crec que retorneu allí, no?
Ja hem tornat, hem obert a la que és la tenda de Vila-real de sempre, la de Batimat, i estem molt contents, i és el que tu dius, a vegades ens podem equivocar. L'empresa no és perfecta i mira, pues, se va fer una aposta per anar a un centre comercial que tu dius en Castelló i hem vist que ets en millor en casa. La tenda la veritat és que és un lujo perquè està al costat de totes les fàbriques i està molt a mà dels clients.
A mí, claro, así el truco está que tú vienes a contar así y es periodista. Y
claro,
a
es que ese es el gancho por el que van bien, claro, que volen parlar un José María.
Yo estaba pensando.
Pero muchas cosas, güey.
Claro, estaba pensando, este chico se explica más a mí, cuenta más a fácil, más a rápido.
Es director de desenvolupament econòmic de negoci de la, sí, de la marca, de Porcelanosa. Ha estat en els mitjans de comunicació molt de temps. Ens ha contat una versió, una història de vida que ningú sé si podrà contar de la forma tan ben explicada que ens ha explicat José María a estes hores, aquí, así, de moment. En este dia del Dia Mundial del Trasplant d'Òrgans, i a més treballa o estan en una d'aquestes línies de negoci que ens comentaven, estan també pues, vinculat un poc al món dels esports, de l'espectacle, del futbol, no? Esteu ahí muntant
coses. Estic treballant molt en equips de futbol, estic molt content, se pot parlar.
Puedo adelantar algo?
Home, hi ha una cosa...
Sí. Ja que estem a punt de parlar de futbol...
Sí, perquè això ja va.
Claro,
això
ja va.
Mira, ja has dit una cosa.
Dime.
Al Bernabéu, vas al Bernabéu i esteu vosaltres.
Sí, en el Bernabéu estem en el Madrigal, estem també en els Banys, estem en el Camp Nou, en els Turcos que han fet l'hora també estem ara fent el camp del Manchester United i estem parlant en un altre equip molt gran. Que no puc dir res, però...
La Lliga
sí,
la no la podem dir, no? La Lliga. Europa...
És que si dic
Europa...
la Lliga te desvela l'equip perquè només n'hi ha un gran, en Isabel.
Ah, està, vale.
Està propet.
Vale, és curiós que és veritat que els estadis i els camps de futbol abans eren un lloc a passar i fugir, sí, i ara... És que parlem de la cuina, ara és un lloc que la gent vol que vagi i se quede allí.
És increïble.
Claro,
és increïble. Lo del... O sigui, jo crec que el primer club, i tu me corregiràs, no, Javi, va ser el Tottenham, no? Que tenia la idea esta d'integrar, sí, i el Londres ha sigut una locura, i a partir d'ahí jo no sé quina capacitat n'hi ha de tindre tants camps barra espectáculo en algunes ciutats, però bueno, mentre mos contratem...
Ho intenten totes, però ho intenten totes, que això és bo per a vosaltres, perquè tots volen ara fer esa sí, experiència.
Ja, però tenen una cosa bona.
Millor o pitjor, a veure, sí, materials
dime... Bueno, no, però està bé, sí.
Tu dime qui pot sí, una vegada a la setmana acollir 40-50 mil persones durant 4-5 hores que saps que van acudir allí obligatòriament.
Sí, l'únic que n'hi ha és el futbol.
Claro,
aleshores... Si menjaran, ja aniran al bany.
Claro.
Sí.
Però abans la mentalitat, fijeu-vos, i empalma un poquet en el que estem fent nosaltres, la mentalitat abans era barata, no?
Sí.
Te faig un bocadillo, el que siga, sí, una cervesa, me costa dos perres i guanyé tres, no?
Sí.
Ara és distinto. Invertís un poquet més, no invertís en molt més que quan feien els bocadillos, però ho fan més xulo, fan una experiència més, no, diguem, més valorable i la venen molt més cara. I ahí és on està el tema, en fer les coses en qualitat, en un poquet més de carinyo i t'obri un món tremendo, ¿no? Siga, el Madrid no estaría Fenasó, sino o el Manchester o estos equipos al final.
No, es que tots y els que tenen menys capacitat també ho intenten.
El Watford va fer també, que és un equip d'estos xicotets, però bueno, claro, un camp d'estos d'Inglaterra, flipes, és que és un camp, hostia.
Bueno, en Espanya també, ¿no? El Real Arena.
Bueno,
sí.
Bueno, que se'ns fa la hora de les
del futbol, la gent estarà dient, esto está
parlant. Els fans de Javi ja
que va, que va. Esperant. Mira, ho lliguem, dies que fa el camp del Barça. Tu suposa que este cap de setmana estaràs pendent de lo que faig al Villarreal en Barcelona, no?
Molt pendents. Jo no puc anar encara al futbol, no me dicen per el tema de contagis, però tinc unes ganes de tornar al Madrigal que no vos imagineu.
O sea, tu no has anat al futbol des de que te vas trasplantar?
Any i mig. Jo no he vist a mi cautatge, o sea, en la tele sí, però jugar no he vist a tots.
Te dediques a patir per la ràdio, ara.
Molt per la ràdio, tu no, totes les vesprades.
Espera, que per la tele també.
Per la tele també, Movistar molt. Però o sigui que, no és lo mateix, no és lo mateix, xics.
Vale, o sea, que tu ara mateixa, si te donen a elegir algo, jo vull tornar al futbol.
Sí, sí, seguro. Al futbol, al FIB, estem ahí, a veure que arribava.
Vale, i al Villarreal com el veus?
Jo el veig bé, o sigui, no n'hi ha un debat del joc, però jo crec que jugarem tercers.
Ja.
I estem fent coses d'equips grans, no? Que a vegades és no jugar tan bé i tindre resultats.
És un poc lligar-lo com la marca, no? Que sí. Arriba't un estatus que ja fer-ho bé ja no val, tens que fer-ho excel·lent. I el Villarreal té aquest problema, que ara la gent ja l'exigís estar dalt. Antes era, som pobres i estem dalt, és de puta mare.
Claro.
Ara som bons i volem jugar bé i ser guapos, ser alts, i és difícil.
Però és que estàs molt bé, vas tercer. En casa no te toquen, és que no te toquen i això era impossible. I la plantilla és guai, no? Jo vaig veure a Fernando fa temps, Fernando Rosnegroles, i li vas donar l'enhorabona, perquè és que són fitxatges guais en els diners que tens, no? És que ara costa tot molt en el futbol, i jo crec que la gent ha d'estar contenta. Que a vegades el joc no és el que t'esperes, o lo de la Champions, no sé, vas tercer l'any que ve tindràs Champions, i en Villarreal és una locura, és que nosaltres anem pel món.
Mira, te vaig a tirar un triple que la vas a flipar. Tu saps la primera volta que vas vindre, així, una de les primeres, a què va ser?
A veure, a què?
Va ser perquè va vindre l'Atlètic Club de Bilbao a jugar un partit amistós que pagàveu vosaltres a l'estadi del Madrigal, i va vindre tots a dinar així.
Fíjate.
I jo vaig vindre a que algú de l'Atlètic Bilbao diguera, soy, no me recordo de qui va parlar, dir, sí, venimos a jugar un partit contra el Villarreal, Mato està en segona divisió, i van vindre a dinar així l'Atlètic Club, que pa Villarreal, que vingui l'Atlètic Club a jugar un partit amistós d'estiu i de pretemporada, era la bomba. Pues una de les primeres voltes va vindre jo així perquè la gent de Bilbao li diguera a la gent de Villarreal, hoy vamos a ir al Madrigal a jugar a futbol, un amistoso.
Fíjate, vamos, no, però això, que la perspectiva està ahí.
Molt.
I tu, anar tercers en la Lliga Espanyola té molt de mèrit,
Bueno, és que al final pues anem tercers, i a més, així, bueno, pues som de Champions, no? Som de Champions en el context en el que vulgueu mirar-ho, en el de la ceràmica, primer que tot, pues, per supost, en el del futbol, en el de la vida, i en el de la lliçó que ens acabes de donar, José María.
Jo, un nom és una última cosa, tenim que estar contents en Villarreal. Jo crec que se fa molt bon futbol, però se fa la millor ceràmica del món. Del món, i el món és molt gran, o sigui, que tenim que estar molt contents.
Jo sempre dic que si poguera ser algo, no el millor del món, propet, encara que si era tirar pinyols d'oliva, ja series algo. Tu imagina, el món n'hi haurà penya que fa algo i que tu pugues dir, jo soc dels 10 millors que faig lo que siga, granar, tirar, saps? I molta gent me ve i diu, no, jo és que hago taekwondo, que de la 20 del mundo, com te diu, com dient, solo la 20, però la 20 del mundo, tio, i tu saps la penya que fa taekwondo en el món i no me n'hi d'anar-ho per davant de tu.
Imagina't.
Bueno, xiquets, una pausa i anem al futbol.
Algo de ràdio sabem fer, perquè són les 2:06 i encara estem així en el Villarreal Connecta, que acaba així des de, com sempre, de nou en esta edició, en este segon dia, des de Porcelanosa, de la fira número 32, Fira de Mostra Internacional. Gràcies, José María Segarra.
Gràcies
a Porcelanosa per haver-nos convidat a obrir les portes en este dia. Ara sí, els deixem. Acaba així Villarreal Connecta, arranca en res Villarreal Esports amb Javi Mata.
Quisiera ser cobarde.